Miren, jo, si algú vull compartir en tots vostès, en tots vosaltres, és l'aprovació en el Senat del projecte de llei orgànica de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant de la violència. Mire, se prohibirà la realització de desnuts i exploracions genitals per part que siguin part de determinació de l'edat dels xiquets i xiquetes i adolescents migrants. Per a determinar quina edat tenien. Això era algo que se venia practicant. Mire, jo estic tan contenta de que això hagi sigut possible. I clar, jo vull que m'expliquen com han arribat a que tot això siga possible. Bueno, pues per això tenim a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Marisa, com podien encara determinar l'edat d'un xiquet, una xiqueta, un adolescent, fent-li una exploració genital?
Pues bueno, estem parlant de... Este és un dels aspectes que s'han introduït en la llei, en esta important, la llei d'infància i d'atenció a la integral a la violència, a la infància i a l'adolescència. És una llei importantíssima i històrica per al nostre país. Una llei que havien demanat llargament la societat civil, també des d'Europa, des dels organismes internacionals de drets humans, es estaven demanant a Espanya que tinguera realment aquesta regulació. I bueno, això portava en algun calaix, anem a dir, des de 2014, i ha hagut de ser pues, aquest govern de coalició que, bueno, malgrat en aquesta situació de pandèmia que estem vivint encara i bueno, tota aquesta... Este any i pico de govern on hem hagut d'atendre, diríem així, emergències, no? Com a país, per aquesta situació que és mundial de la pandèmia, pues estem aconseguint portar endavant lleis que són importantíssimes, en aquest cas per a la protecció de la infància i l'adolescència, sobretot tipus de violències, no? En tot el, de tot tipus, no? Per afavorir que realment tot això tinga conseqüències legals, la protecció també a les víctimes, l'escolta a les víctimes, mecanismes de protecció perquè no siguin victimitzades doblement, com en el cas que estaves parlant, perquè no prescriuen, per exemple, allargament dels terminis de prescripció dels delictes, no? Perquè no passi, pues, per exemple, la violència, les agressions sexuals, per exemple, en la infància, que quan se denuncien quan una persona ja és major, no? Pues resulta que això ja ha prescrit i queda impune. Són moltes coses en quant al tema de, això, dels delictes que realment no queden a la impunitat, vaja, acabar la impunitat, i en la protecció i l'acompanyament a les víctimes. És una llei importantíssima.
Clar, perquè és que fins que no ens ho fan públic, fins que no trauen allò que la societat no vol saber o no vol parlar-lo, no ens imagines un migrant que arriba així i el tracten com si fora... Pues això, com si estiguérem en una època en el que se'ns tractava com a nazis, no?
És clar. Que... Sí, estem parlant de qüestions com esta que acabes de dir, que eren, a més, demandes des dels organismes internacionals de que se regulara tota aquesta qüestió, organismes de defensa dels drets humans i organismes i entitats que defensen els drets humans i a la gent migrant en el nostre país. De manera que, efectivament, aquesta llei realment és un pas endavant molt important com a país en la protecció de drets, que és en el que estem empenyats nosaltres.
L'altre dia vostè recordava lo brillant que va estar la ministra Yolanda Díaz recordant-li al PP que tenen memòria dels retalls, dels desahucios i del sofriment del poble. Creu que el Partit Popular s'oblida d'aquestes coses?
Home, el Partit Popular no és que s'oblide, el Partit Popular... El que té és una mena de desvergonya política que fa que quan està al poder faça polítiques absolutament antisocials, com el que van patir en l'anterior crisi, i això que va relatar pues, Yolanda Díaz, i que tots tenim clars que va ser fer front a la crisi des de 2008 pues, a base de retallades, de pensions, de prestacions, de desempleo, de precarietat... va retallar en sanitat, en educació, en serveis socials, va generar una situació de crisi social espectacular. I la solució de... Jo crec que tot el món recorda que l'anterior crisi, la solució que se donava, anem a dir, entre comillas, com a solució, eren els eres. La gent se quedava al carrer sistemàticament se va facilitar el despido d'una manera terrible i se va llevar la protecció a la gent aturada. De manera que tot això és el que va fer el Partit Popular. I ara pues, és molt curiós que les intervencions que fa, quan, més enllà dels insults i de les mentides i dels bulos, no? Pues, bueno, a més d'això resulta que ell està atribuint a aquest govern pràctiques que són les que ells van fer quan resulta que aquest govern, en aquesta situació de pandèmia mundial, resulta que ha hagut una afectació important en l'empleo, en l'ocupació, com és normal, perquè s'han tancat comerços, s'ha aturat l'economia durant molt de temps, però sí, en aquest país se l'ha donat, s'ha fet front a aquesta qüestió en un instrument com el CERTES, que ha impulsat la nostra ministra de Treball, Yolanda Díaz, que està sent referència a aquesta política a la resta d'Europa. I en això s'ha cobert una part importantíssima de l'atur, no? del paro de l'activitat econòmica, i bueno, van ser en el seu moment més de 3 milions i mig de puestos de treball. En aquests moments estan baixant de manera espectacular perquè se va reprenent l'activitat econòmica i bueno, pues com ella va dir ahir, estem en un moment on realment el paro, el baixó del PIB, però la baixa de l'activitat, no té res que veure en el baixó que ha hagut en quant a l'atur. Res que veure, perquè hi ha hagut una resposta de l'administració i en aquest moment s'està recuperant l'ocupació, de manera que estem a punt de tornar, estem a 200.000 puestos de treball, de tornar abans de la crisi del Covid, que això és molt important.
Molt important. Mire, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que evidentment entra a la Secretaria General, o almenys és el que tot el món tenim i pensem, i està clar, és la Secretaria General... li deia jo perquè ella és una de les persones que aboga per a fer forta Yolanda Díaz i que acaba sent presidenta del govern.
Bueno, és una miqueta, este és el sentir d'alguna manera del nostre partit i de la confluència, d'Unides Podem. En aquest moment, bueno, Ione Belarra, tot el món sap, bueno, era secretària d'Estat, en aquest moment és la ministra de Drets Socials i de l'Agenda 2030, i ha demostrat en aquest temps una gestió també tremenda, no? En tota l'urgència també d'atenció a la pandèmia, de mesures socials que hem espentat des del Ministeri, des de la seva Secretaria d'Estat, una gestió realment memorable, diríem. I, bueno, i en aquest moment ella se postula com a secretària, ser triada, perquè si ho és triada per la militància, perquè nosaltres sempre ho fem de les coses de manera participativa, pues he postulat per a ser secretària general de Podemos. I d'alguna manera aquesta és en aquest moment en el que la situació en la que estem, i efectivament hi ha el que apunta, igual que va apuntar Iglesias, i com tenim clar tots i totes en Unides Podem, és que Yolanda Díaz, esperem que siga realment la propera presidenta d'Espanya.
En este cas...
És el plantejament, sempre haurà de ser que ella vulga i que la triara com a candidata, que nosaltres tot ho fem d'aquesta manera, però ella apunta el que és un consens dins de la nostra organització.
I Ione Belarra, a diferència de Yolanda Díez, ella sí és del moviment polític que naix del 15M i està tuitant 10 anys, és a dir, és algú d'alguna manera més que dona més a succeir a Pablo Iglesias per el seu historial polític, no?
Clar, sí. Ella és una persona molt significada dins de Podemos, clar. Evidentment, i és una persona que té un recorregut molt important des de l'inici d'aquest moviment partit, perquè nosaltres no som un moviment, no som un partit com la resta dels partits, no ens finançem la banca, som participatius i participatives i tenim molt clar per a què estem en política, i per això també ens perseguissen i ens denigren tant i volen desprestigiar-nos i que deixem la política, però bueno, perquè no ens poden comprar. I bueno, pues ella és una excel·lent representant per a nosaltres, és una persona que a més, bueno, assegura d'alguna manera, jo crec que esperem que eixirà com a nova secretària general, i referent nostre, el líder de Podem, perquè és una persona que assegura una gestió molt positiva, és un actiu important per a nosaltres, i també d'alguna manera un lideratge pues, feminista, que és el que volem abordar en aquest moment, un lideratge també més coral, diferents persones, diferents perfils, i és una persona que ha demostrat en tot aquest temps, i d'això tenim molta constància, que sap treballar en equip, impulsar aquest treball en equip tan important, i bueno, pues que serà una bona representant per a la nostra organització política, sense dubte.
Vostè va tindre una reunió en el Pere que l'IM aplegue a qui més ho necessita i per agilitzar i racionalitzar els procediments. Vostè considera que hi ha que posar tot l'esforç ahir, no?
Home, l'ingrés mínim vital, jo recorde a tot el món que estava ja en l'acord de govern, abans d'entrar al govern, nosaltres vam imposar que era com una condició, anem a dir, perquè això és una reivindicació de la ciutadania i de moltes organitzacions, de molt de temps, i s'ingrés mínim vital, un ingrés mínim, una renta mínima per a que ningú, a veure, parlem clar, tinga que patir fam en un país, en la quarta economia de l'euro. I això és una reivindicació fins i tot també dels organismes de drets humans d'Europa, internacionals. Això estava ja en l'acord de govern, nosaltres era un acord per a la legislatura, però evidentment nosaltres vam lluitar molt i pelear molt perquè això s'avançara en el temps, perquè en un moment de pandèmia, de crisi social i econòmica, era molt important que això se posara en marxa. Això s'ha fet de manera molt limitada. Nosaltres estem treballant molt perquè millori la tramitació, i és la que tu vas fer una reunió en el Consell General de Treball Social, perquè nosaltres tenim el compromís, i així no ho vaig traslladar en la reunió amb les treballadores socials, de que està la gestió de l'ingrés mínim vital millore, perquè nosaltres tenim des de llavors el compromís i l'urgència, entenem l'urgència de que això arribi a tot el món que ho necessita. Per ara no està sent aixina, perquè realment pues, bueno, comptem en plantilles absolutament vermades d'anys de retallades i també en una tramitació que està sent massa, com diríem, farragosa o complicada, que fa que hi hagi un coll de botella en aquest tema. L'ingrés mínim vital és bàsic per a la qualitat de vida de moltíssima gent en aquest país, que fins i tot molta gent que fins ara no havia sigut usuària de serveis socials, ni era una gent en situació d'exclusió, però que avui, per una situació laboral, se pot trobar en situació de dificultat. De manera que nosaltres estem posant tota la carn en l'assador i negociant i pressionant al Ministeri d'Inclusió, que és de qui depèn aquesta prestació, perquè se facilite al màxim i s'agilitzi la tramitació i que l'ingrés mínim vital pugui arribar a tota la gent que ho necessita.
Imagines, vostè està lluitant i forçant la màquina perquè tot això aplegui i avui tot el món estarem parlant de la notícia de l'atenció del subdelegat del govern espanyol a València per cobrar comissions. Ojo, que si detenien els del PP, este matí també ens desallunyem detenint el subdelegat del govern del Partit Socialista.
Bueno,
clar, i la gent esperant l'ingrés mínim vital que a voltes, pues, i per què no, i vostè ho ha dit, no tenen que menjar.
Clar.
I l'han detès per lo que se diu vulgarment mordides. Ojo, en la segona fase, és dir, si en la primera se portaven per davant al cunyat de Rita Barberà, a la germana, a les filles, en la segona... El exvicealcalde de Rita Barberà se l'emporta en pedalant per el subdelegat del govern, Rafael Rubio.
Jo comprendràs que bueno, el cas concret ho desconec de la situació, però efectivament les pràctiques corruptes, si és que se donen també en aquest cas, no sé el que n'hi ha demostrat o no, però bueno, nosaltres, des de luego, com a força política, jo crec que si alguna cosa té clara tot el món és que som una força política que m'incide d'aquesta indignació del 15M i d'aquesta indignació de la ciutadania per la corrupció política, i som una força política beligerant en contra de la corrupció, vinga d'on vinga, i a més vam d'aixer després de anys i anys de patir la corrupció, en aquest cas del Partit Popular, que ens tenia ja fartes a tota la ciutadania, el partit més corrupte d'Europa, i l'hem estat patit a nivell de l'Estat, al País Valencià, també més de 20 anys de Partit Popular, que per sort a canviar el govern, i ara tenim un govern del Botànic on participem nosaltres, que des de llavors el que està fent són unes altres polítiques absolutament diferents i des de llavors en transparència i sense corrupció. De manera que nosaltres, jo només que puc dir que estem en contra de totes les pràctiques de tota la corrupció, vinga d'on vinga, lluitem en contra d'ella i que això fa molt de mal, més enllà del robatori que suposa, com han suposat tants anys, del robatori del Partit Popular, més enllà d'això és que resulta que això denigra la política i conduís a aquest discurs de que tots són iguals, tots els polítics són iguals, quan nosaltres absolutament sempre reivindiquem no tots són iguals, molta gent estem en política, no com una carrera política, no com una manera d'enriquir-nos, sinó per una, però estem en política per defensar des de la ciutadania i de la gent.
Telefónica duplica els seus beneficis con respecte al primer trimestre del Covid, ojo, alcançant els 886 milions d'euros.
Sí.
Diputada, comprèn que la gent estiga quan veu aquestes xifres?
La gent està enfadada i cabreada, i nosaltres també, perquè això són coses que donen realment vergonya. I nosaltres, més enllà del que se puga o no regular a nivell de l'Estat, en quant als ingressos desorbitats de moltes multinacionals i de moltes grans empreses, que són, donen absolutament, com diríem, donen vergonya e indignen a tota la ciutadania, també a nosaltres, més enllà d'això, d'això control, més enllà d'això, nosaltres, jo vull recordar que nosaltres sempre som grans defensors i defensores d'una fiscalitat justa. I el que de la ciutadania ha de tindre clar, que nosaltres defensem que la gent que té més ingressos, la gent que té ingressos desorbitats, les grans fortunes han de tributar en el nostre país, cosa que no ocorrís. I nosaltres sempre diem, quan parlem de fiscalitat, som molt clars i molt clares. N'hi ha que baixar la pressió fiscal als autònoms, a la gent treballadora que té ingressos més baixos, a les pimes, a les xicotetes empreses que s'estan partint la cara per eixir endavant, però n'hi ha que pujar els impostos a la gent rica, a la gent milionària, a la gent que guanya tots aquests diners dels que m'estàs parlant, i això és el que vol dir una fiscalitat justa, i és el que diu la Constitució, que ha de ser una fiscalitat progressiva i que pague més qui més té. I nosaltres tindrem que arribar almenys a la mitjana europea, perquè la nostra recaptació fiscal és molt, molt baixa en relació al que passa en Europa. I això es fa d'una manera, i és que pague més qui més té.
Diputada, vostè està en aquest moment a Madrid, i ve cap a la Comunitat Valenciana, lògicament, perquè vostè torna a sa casa, i hi ha molta gent al seu entorn que vindrà cap a la Comunitat Valenciana.
Bueno, jo tornaré demà, però, bueno, pues, per desgràcia, bueno, tenim una situació bastant boig, anem a dir, en el tema d'ara de la desescalada, i anem a veure com queden les coses, però, bueno, jo crec que moltíssima gent també està molt pendent d'això que me preguntes, perquè està el contrast tan tremendo que n'hi ha entre la gestió de la crisi, de la crisi pandèmica, me referís, i de la qüestió sanitària, sí, al País Valencià, a la comunitat, que és, resulta que és de les, ho hem llegit estos dies, de les regions d'Europa.
Sí, en menys incidència.
En menor incidència del Covid, i això no és casualitat. Hi ha elements que poden ser casuals, òbviament, però ahir hi ha una gestió responsable per part del govern del Botànic, i ahir nostra, que em pressiona molt que se prenguin certes mesures, una gestió que s'ha pres no mirant en termes electoralistes, sinó en termes de salut, i d'augment i d'enfortir els serveis públics com els serveis sanitaris, mai se fa suficient, però s'ha fet un esforç important, i bueno, és el contrast d'aquesta política en la política que s'ha fet en Madrid, que tot el món sap quina ha sigut, la de les canyes, la de enarbolar de manera mentidora la bandera de la llibertat, per a no aplicar mesures que eren imprescindibles des d'un punt de vista sanitari, òbviament.
De fet, este cap de setmana podran gaudir ja d'entrar a veure tant el Villarreal Club de Futbol com el Castelló, és a dir, tindrem 5.000 espectadors en cada camp de futbol, diputada, és a dir, som la segona comunitat, bueno, estem a Ale-Ale, València-Balears, que disfrutem de poder tindre tot això,
Clar.
En fi, Marisa Saavedra, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una estoneta, i que va ser que l'esperem en les mans, en els braços oberts. Cuidao, però té que tornar, perquè té que seguir lluitant,
No, i tant, que ja vaig amb molt de cuidado. I bueno, te dic una cosa, que ara, avui, sí, al Parlament, al Congrés,
sí,
anem a traure endavant, gràcies a tota la força que ha fet ahir Unides Podem, la llei de canvi climàtic.
Sí, sí, sí.
Una llei llargament també esperada al nostre país, podrem parlar en altre moment, si voleu, perquè és una llei històrica en un país que som afectats de primera, que estem en primera línia, tota la zona mediterrània, per la qüestió del canvi climàtic. I feien falta lleis com aquesta, valentes, que posen mesures per a lluitar contra el canvi climàtic.
Doncs pues això ens quedem. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adeu.